RAC més 1 us ofereix La revolució sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca, nunca nada como esto.
Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing.
Eyes Wide Shut, el conegudíssim film de Stanley Kubrick de l'any 1999, fa 25 anys, encara és avui dia font de moltes fantasies sexuals.
A la pel·lícula, amb Tom Cruise i Nicole Kidman com a protagonistes, hi apareix una festa sexual secreta, una mena d'orgia amb persones emmascarades que amaguen la seva identitat.
Si alguna vegada heu desitjat formar part d'aquestes festes, heu de saber que a Barcelona se n'organitzen de molt similars. Ara ho descobrirem.
Avui parlem de festes liberals amb el Bruno i la Mireia, creadors i propietaris del Club Amiguetes, que es dedica a organitzar aquestes trobades. Bruno i Mireia, gràcies per ser amb nosaltres avui a la Revolució Sexual.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda, gràcies.
Vosaltres us definiu com el Club Amiguetes, que organitza festes open mind. Primer de tot, què és aquest club?
Bueno, és un grup social privat, val? Però amb naturalesa som una empresa, val? No som una associació. Val? Jo vaig estar meditant quan vaig tenir la idea, perquè abans era un grup de WhatsApp, i llavors, bueno, vaig constituir l'empresa i això va ser el juliol del 2021. I, bueno, ja ràpidament vam començar a guanyar socis, però sempre passant un filtre, val? Llavors a Instagram hem anat creixent a poc a poc, però sempre amb aquesta filosofia d'exclusivitat, no? Perquè no anem venent enlloc, no es ven això, aquest club no es ven, no es va oferint a la gent. Vull dir, a més que el tema aquest del món open mind, m'agrada dir open mind, que després parlarem del concepte, jo el terme liberal no el contemplo ja, perquè el veig ja antiquat. Els que som de ment oberta no hem d'anar convencent a la gent. Vull dir, ha de ser la gent que tingui inquietuds que ha d'anar descobrint. La nostra filosofia sempre ha sigut qui ens pregunti, llavors nosaltres responem i les dubtes que tingui, llavors ells decideixen si entren o no.
Però dius que és un club privat i que decidiu qui entra i qui no. Com s'hi accedeix? Algú s'hi interessa i quin és el procediment per accedir al Club Amiguetes?
Bueno, ens coneix molta gent per Instagram. Llavors tenim una web on la gent entra i tenim un qüestionari on s'apunten, expliquen una mica d'on venen, qui són, si són parelles, si són singles, dona, home.
Si tenen experiència o no.
Si tenen experiència. I llavors, pues, una mica amb aquest filtre agafem o no agafem. Normalment sí, perquè no tenim molt de filtre.
La majoria de parelles poden entrar, val? I noies també. El filtre també va per tothom, però tenim moltes sol·licituds de nois. Però, clar, s'ha de mesurar, perquè, clar, és un tema de números i d'equilibri de gènere. Vull dir, no, tenim, al millor, de 100 sol·licituds, doncs 80, al millor, són de nois, i clar, i de noies que tenen, que també podem parlar de les noies que tenen molts temors i els hi costa més, 5 o 10 sol·licituds. Llavors, clar, no podem deixar passar 70 nois i 10 noies, perdó. Llavors, també una mica per encaix de perfil, no? Vull dir, no, el que et vaig dir, no podem deixar passar un nen de 18 anys.
I aquest concepte open mind que ara explicaves, com explicaríeu el que vol dir? Perquè són festes liberals, és diferent de open mind, com explicaríeu aquest concepte?
Bueno, fa anys es deia liberals i el terme intercanvi de parelles, tot això que sona fatal. Vull dir, liberal s'aplica més o s'aplicava més al tema de parelles que volien compartir amb altres parelles, però open mind avui dia, per mi, engloba més. És a dir, no és un món exclusiu, no és un ambient exclusiu ni un modus de vida exclusiu de les parelles. Pot ser single, perquè jo he estat single. De fet, jo quan vaig descobrir això, jo era single. Després, quan he tingut parella, he compartit amb la meva parella. I llavors, el ser obert de ment va amb la persona. Llavors, clar, el tema liberal jo el veig una mica antiquat, per això. Llavors, no? Apliquem més el tema open mind avui dia, perquè és més aplicable.
Justament aquesta setmana heu organitzat la festa Eyes Wide Shut a Barcelona. Com era aquesta festa? Era el que es pot imaginar qualsevol que hagi vist la peli?
Bueno, No tant, no sé.
Això depèn, no.
Depèn de la gent.
Sí, teníem depèn d'aquí.
Teníem dues zones al local. Sí que és veritat que quan la gent entrava totalment amb màscara i capa, llavors. No sabies qui era, qui estava darrere aquesta màscara. Teníem una zona que era només de socialitzar, ballar, prendre una copa i tal, i una altra zona que sí que la gent feia pues, el que podem imaginar, el que volien.
Uh-huh. El que volien és sexe, perquè vosaltres dieu que no us agrada anomenar-ho festes sexuals, però sí que hi ha gent que té sexe en aquestes
sí,
festes.
Sí, clar, i tant.
Sí, i pot ser en grup, o hi ha parelles que només els agrada jugar només entre ells, una parella entre ells, però sí que els agrada envoltar-se d'altra gent que té sexe.
I sempre hi ha una temàtica en aquestes festes, com en aquesta d'Aisweixat, o no és així?
No sempre... Però ens agrada fer temàtiques perquè a la gent li agrada fer coses diferents. Mm. Perquè si no, sempre el mateix, aunque siguin només festes
de la nostra marca,
fer una mica de...
I quines heu fet, a part d'aquesta?
Bueno, hem fet la Fluor a Madrid, una festa Fluor superxula, a un local de Madrid.
Sí,
hem fet alguna pool party.
Vam fer una altra, també, pool parties. Després vam fer una ambientada tipus Charleston als principis de segle, que l'outfit era així, les dones doncs, anaven el cabell recollit i aquells vestits amb flecos i tal. Hem fet més temàtiques.
Sí, costa una mica més fer temàtiques, perquè la gent al final després, la roba...
Clar, sí, però també...
La temàtica queda fora.
Sí, després hi ha algú que sempre... Estàs allà amb el dress code i sempre hi ha algú que li falta alguna cosa. De fet, aquesta darrera, d'Aisweixat, van portar capes i màscares perquè més d'un venia a la darrera hora i sense la vestimenta.
Però vols dir que la majoria de gent acaba sense res?
No, aviam. A les nostres festes no ens agrada, per exemple, com a un club swinger, liberal, digueu-ho, a l'uso. És a dir, no ens agrada el sexe explícit enmig de la pista de ball, com a mínim a les nostres festes, perquè és un tema de bon gust. Perquè nosaltres tenim una altra festa molt coneguda nostra, al Club Skyfall, a l'Hotel Esperia, i són festes selectes, són de gent selecta i són festes de bon gust. Llavors, nosaltres considerem que aquest bon gust es perd si la gent té sexe com a un club estàndard.
Enmig de la pista
I això no ens agrada.
No
llavors,
agrada.
Si els que vulgui joc i tema explícit i treure's la roba, doncs té els seus espais.
Llavors, per imaginar-nos-ho, perquè hem parlat d'Aisweixat, d'una festa fluor, d'una festa en un club de luxe, però quan una persona arriba a la festa, què s'hi troba i com evoluciona? Què passa en una d'aquestes festes? Pots estar ballant i prenent alguna cosa? Sí. Pots interaccionar amb altra gent?
Quan arriben
a la festa...
En espais
reservats o com funciona?
Quan arriben a la festa es troben la gent. El primer que tenen és que conèixer la gent.
Socialitzar,
conèixer la gent, prendre una copa, ballar... I després ja el que cadascú vulgui. Si no vol anar a la zona de llocs, que són les playrooms, les habitacions, o la zona que tinguem per aquest
joc sexual,
es queden a la pista, a la barra, ballant, socialitzant, conèixer gent, que ve gent de tota Espanya, ve gent de fora...
I tu pots anar amb la teva parella en una d'aquestes festes i anar a un joc, a un espai d'aquests de joc més privat només amb aquesta parella o has de tenir aquests jocs amb altres persones desconegudes?
No,
pots fer el que vulguis.
Clar, cadascú arriba on vol i en el moment que vol i com vol i amb qui vol. Vull dir, no, cada persona, cada parella i cada single troba el seu estatus, diguem, la seva situació còmoda en què se senti còmoda. Vull dir, és el que et deia, hi ha parelles que sí que els agrada interactuar, igual que el tema de socialització. És a dir, hi ha parelles que no els agrada socialitzar, que es fiquen allà a la zona de llits i comencen a tenir contacte i no... És que cada persona i cada parella és un món. Sí. I hi ha parelles que, al contrari, no tenen contacte sexual, se'n van a ballar, a socialitzar, a conèixer gent, o nosaltres li presentem gent. Vull dir, cada parella és un món.
I es pot mirar també el que es fa en altres espais, no? Altres parelles.
Sí.
Pots mirar.
Sí, es pot mirar, però jo, per exemple, no sóc partidari de conductes voyeristes i de cinema amb crispetes. És a dir, si en una habitació hi ha un grupet que té sexe i tal, a mi, almenys, a les nostres esdeveniments, festes, no ens agrada els corrillos que es queden mirant com altres parelles o persones tenen sexe en aquell llit. Uh-huh. Vull dir, perquè poden incomodar a aquells que estan participant.
Heu dit que havia d'estar equilibrat el tema de que hi hagi tants nois com noies,
intentem
parelles. Són festes també pensades per persones LGTBI?
Aviam, som inclusius per tothom. Però
tenim algun amiguete o algun amic d'amiguetes que són
bisexuals
o són gais o... però no solen venir a aquestes festes perquè al final no acaben de trobar
ells, és que ells tenen ells tenen els seus llocs, els seus clubs, les seves saunes, tant de LGTBI, bueno, tant siguin gais com lesbianes, com altres col·lectius. Però no perquè nosaltres no. Vull dir, tothom qui vulgui pot venir, però ells entenc que no venen per això mateix.
Hi ha altres normes, a banda d'això que deies ara, de no estar mirant un grup de persones mentre altres fan els jocs sexuals o el que sigui. Hi ha alguna altra norma dins de les vostres festes, per exemple?
Sí, els nois sols no poden entrar a les zones de jocs.
Si no els convida ningú.
Si els convida una noia, té que estar sempre amb la noia i sortir amb la noia. O a una parella, té que estar amb la parella i sortir amb la parella. Paguen just per pecadors, és així. Però passa sempre, els nois van una mica...
És que la naturalesa del noi... Sí. És, d'alguns nois, és a dir, nosaltres som molt, molt defensors dels nois i molt inclusius amb els nois, i és a dir, en un club en el que hi ha noies singles... Ha d'haver nois, perquè, clar, evidentment, vull dir, és que si no hi ha nois, les noies, o parelles, perquè hi ha parelles que li agraden a les nois, o sigui, els nois hi han de ser. El que passa és això, que hi ha nois que es perden, vull dir, clar, es tornen, no?, s'exciten molt i a lo millor entren amb una noia i a lo millor la desatenen i es perden amb altres persones i clar, s'ha de controlar això i també no poden entrar sols. Han d'entrar convidats amb algú, el que ha dit la Mireia, perquè si entres sol es pot donar el cas aquest, de que s'intenti ficar amb altres parelles o amb alguna altra noia i incomodar-los, o si no respecta, no vol dir que ni molt menys que no respectin.
Feu-ho per una parella o per una persona que hi vagi per primer cop? Feu algun acompanyament? Expliqueu al principi, quan arriba aquesta persona, què s'ha de fer, com s'ha de fer, perquè no vagi la gent tan perduda, si potser és la primera vegada?
Sí. Per exemple, aquest divendres, abans de la festa del dissabte que vam fer una videollamada amb els del grup que venien a la festa, els que volien.
Prèviament, eh?
Sí, prèviament. Sí. Eren novatos o no? A lo millor no eren novatos, però volien per saber una mica pues, aquesta festa, què tal, que no sé què... I després, quan estem al local, la gent, jo vaig acompanyar moltes parelles a entrar perquè les feia una mica de cosa entrar, i jo vaig acompanyar moltes parelles. Veniu, que us ensenyo la part de dintre i així...
Sí, perquè hi havia gent que era la seva primera vegada.
Exacte.
No van anar ni tan sols a cap club. Era la seva primera festa. I, bueno, ens agrada rebre la gent així perquè, clar, també, bueno, no és res traumàtic ni molt menys, és una experiència per tothom, però sí, fèiem aquests acompanyaments.
Quanta gent hi havia en aquesta festa? Quanta gent hi pot haver?
Doncs seríem uns 85 o així.
I les festes que organitzeu en aquest club més privat, més de luxe, diguéssim, a l'Skyfall, que comentaves ara fa un moment, com funcionen, per exemple? És un espai de més luxe, no? Com un nivell diferent.
Bueno, nosaltres vull aclarir que no només, o sigui, l'Skyfall és bastant exclusiu, però aquest altre club que hem fet, que està a la zona d'Enric Granados, amb Còrsega, també és molt exclusiu, amb habitacions amb jacuzzi i tal. Vull dir, nosaltres intentem escollir espais exclusius, no fem... intentem evitar club a qualsevol lloc. Vull dir, ja que són festes que es paguen mínim 100 euros al tíquet per ella, doncs que la gent gaudeixi d'un bon espai. Llavors, a l'Skyfall, bueno, tot és per... es ven tíquets per avançat, és a dir, per compra anticipada. Llavors, nosaltres diferenciem sempre dels socis del nostre club, que paguen menys i sempre tenen entrada assegurada, dels no socis, que llavors paguen més i a sobre es poden quedar sense en cas de sold out. I llavors, bueno, també es filtra un per un. No és que pengem un link de venda com als concerts i que compri qui vulgui, no. Nosaltres fem un estudi del perfil de la persona que vol comprar i llavors, bueno, si veiem que encaixa, llavors li donem el link de venda. un per un. Vull dir, si vam, la primera que vam fer Skyfall, 250 persones, una per una es va filtrar i li vam donar la, li vam vendre l'entrada.
Les del Club Amiguetes no són les úniques festes liberals que s'organitzen a Barcelona. Ara en coneixerem unes altres, però n'hi ha moltes, i aquestes són un altre concepte totalment diferent. Després d'haver tingut èxit a ciutats com Amsterdam, fa uns mesos van arribar a Barcelona. Es diuen Barcelona Wet Playground, s'organitzen periòdicament a la ciutat i el lloc on es fan és secret. Els assistents no el coneixen fins uns dies abans de l'esdeveniment. A la Revolució Sexual hem parlat amb un dels organitzadors, el Martin, que explica que són festes inclusives i sex positive, el que en català seria pro-sexe, i vol dir això.
Que una festa sigui sex positive vol dir bàsicament que hi pots trobar molta gent amb una mentalitat oberta. No vol dir que estiguin oberts necessàriament a tenir sexe allà mateix i en aquell moment, tot i que pot passar. Però són persones que tenen determinats fetitxes o que estan disposades a gaudir en un ambient poc habitual. La diferència principal entre les festes clàssiques i les sex positive és precisament aquest ambient, aquestes sensacions. I també la roba. En una festa sex positive acostuma a haver-hi unes normes de vestuari molt estrictes. En el nostre cas, demanem que la gent porti roba kinky o fetichista, que pots comprar en qualsevol botiga eròtica o en punts de venda que són fàcils de trobar si saps on buscar-los.
Per tant, ens ho podem imaginar, és una festa en un lloc secret on la gent va vestida de manera kinky o fetichista, queer, roba interior, disfresses, i un ambient que defineixen com a inclusiu, lliure i segur, on els assistents tenen una mentalitat oberta. I com se n'asseguren d'això? Doncs perquè per poder anar a les festes s'ha d'omplir un formulari que s'haurà de validar, com ara també ens explicaven des del Club Amiguetes. If someone
wants to visit... Venir per primer cop al Wet Playground pot ser una mica enrevessat, però per oferir aquesta diversitat d'assistents no podem acceptar tothom. Necessitem, com ho diria, filtrar la gent. No ens agrada aquesta paraula filtrar perquè creiem que tothom té dret a venir, però volem prevenir situacions insegures i per això fem que tothom hagi d'omplir un formulari abans de comprar l'entrada per primer cop. I posem algunes preguntes específiques per saber si la persona encaixaria a la nostra comunitat i també per assegurar-nos que no la tenim a la nostra llista negra per experiències negatives anteriors. Quan s'ha aprovat el formulari, llavors la persona només s'ha de comprar l'entrada, preparar el vestuari i endavant. Ell, ella o ells poden venir perfectament a gaudir de l'experiència.
Per tant, si voleu anar-hi, ja ho sabeu, els podeu trobar al seu Instagram, kitty.guide, i allà trobareu aquest formulari. I també podreu veure les fotos i vídeos que pengen per veure si us sentiríeu còmodes en un ambient així. Tot i que el Martin assegura que l'ambient s'ha de viure i que és molt difícil d'imaginar només veient fotos o vídeos.
Quan pagues el tiquet per venir a la festa, no només reps una entrada, pagues per veure un gran espectacle, per poder interactuar amb els que actuen, per formar part del show. El lloc és fantàstic. Té dues plantes, 28 sales de jocs, un glory hole. És espectacular. A la gent li encanta i el show que et trobes, la gent que coneixes, els temes que parles, les coses que pots fer a la festa, l'experiència completa és impossible d'explicar. Has de venir i veure-ho. Tampoc es pot descriure. Es pot traslladar en part amb fotos o vídeos, però no és com viure l'experiència completa. It's still not the full
experience. Bruno, vosaltres anàveu fent que sí amb el cap, la Mireia també. Mm-hmm. Hi ha moltes coses que sí que són punts en comú, tot i que són dues festes molt diferents.
Sí.
Bueno, són diferents pel tema dress code.
Temàtica, sí.
La temàtica, el dress code que porten ells, la vestimenta o...
Sí, són, però són més o menys, kinky, sí. Més BDSM, nosaltres tema sí. Kinky, BDSM, tot això. No? Són més, en aquest aspecte són més clàssics. El dress code, nosaltres majorment són elegants.
És elegant, sí.
Sí, i no admetem roba esportiva... i no som així... Sí que és veritat que a meitat de la... Bueno, una mica abans, deixem canviar-se la gent. És a dir, les noies es poden posar les que volen, evidentment, amb conjunts de roba interior, i els homes es poden treure la samarreta, la camisa, i es poden posar algun arnès. Però no és temàtica...
No és temàtica kinky ni temàtica BDSM, sí. Però sí que és veritat que alguna noia, algun noi, pues, ve amb un làtigo, sí. Després, amb un arnès així una mica més, o amb pues,
així en comú...
I també feies que sí, Mireia, amb el tema de la llista negra.
Sí, clar. Sí. Intentem tenir una mica... no una llista negra, però sí una llista de gent que no s'ha portat bé o no...
No existeix físicament
la llista. No existeix, però sí que...
Però sí que tenim gent que sí. Hem fet fora i no podrà tornar.
Sí.
Per alguna experiència, suposo que no adequada i negativa, no?
Exacte. Sí. Un mal comportament, no només a les festes, sinó potser al grup de WhatsApp que tenim. Perquè tenim unes petites normes, no són normes molt excessives, sinó unes normes de convivència, sinó les... segueixen, pues, al carrer.
Perquè quedi clar també qui vulgui entrar a veure fotos de les vostres festes, a amiguetes.eu és la vostra pàgina web i també teniu un Instagram obert, oi?
Tenim un obert que és open/amiguetes i un tancat que és club.amiguetes.
Has fet un comentari abans sobre el preu, crec que has dit 100 euros per parella. No sé si sempre és aquest el preu que tenen els vostres esdeveniments.
No, depèn. Sí, depèn de l'establiment. Però, clar, com normalment agafem establiments de qualitat, doncs no és barat. Però, bueno, en aquest preu inclou la 4 consumicions per parella, normalment, accés a les playrooms. Bueno, en el cas d'Esperia Skyfall, les habitacions poden ser a part.
Vosaltres, després d'escoltar aquesta altra festa, explicar-nos les vostres, que n'hi ha de molt variades, diríeu que Barcelona és una ciutat molt liberal, un bon lloc per fer aquest tipus de festes?
Sí.
Jo crec que la més d'Espanya.
I tant, sí. Sí, aviam, no tenim tant recorregut com pot semblar per a Espanya, però sí que és, aviam, en general a Espanya la gent és de ment oberta. Però estem veient que a Barcelona hi ha com més diversificació. També molta influència de França, també. En la nostra darrera festa d'Aiguaixat va vindre una parella de França. Ells, tradicionalment, França sempre ens ha dut del tema aquest ens avantatge, però sí que és veritat que ara, avui dia, Barcelona està com molt avançada amb això.
I d'altres països també, perquè al Wet Playground la majoria dels assistents, o gran part dels assistents, són de fora. De fet, ells són d'Holanda i van venir aquí a Barcelona perquè van veure que també era una ciutat molt liberal.
Sí, Déu-n'hi-do. Sí. Jo que porto ja un temps, també veus una mica l'evolució. També l'evolució de la gent que s'interessa pel nostre club. Abans, tradicionalment, era una cosa de gent més gran. Avui dia veus que hi ha gent realment jove.
Perquè la mitja d'edat, quants anys són a les vostres festes?
La nostra...
Bueno, 30, la mitja, eh?
No, la mitja 30... uns 40 o així.
Sí?
Uns 40 anys, sí.
Bueno, cada vegada més joves, no?
Però... Sí. Estan tenint gent molt jove, sí.
Per què creieu que passa això?
Jo suposo per la mentalitat més oberta que tenim, no? Més llibertat, més, no sé.
I els nois i les noies són cada vegada més joves, o només els nois, o només les noies?
No,
tots dos. En parelles molt joves. Sí.
Doncs avui hem parlat de festes pro-sexe i també festes liberals a Barcelona amb el Bruno i la Mireia, creadors del Club Amiguetes. Gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a la Revolució Sexual.
A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
I avui acabem aquest capítol proposant-vos una sèrie de fa temps, però que ens encanta recuperar. Autodefensa a Filmin.
És una autoficció dirigida per Miguel Ángel Blanca i protagonitzada per Berta Prieto i Belén Barenys. Explica el dia a dia de dues joves en la vintena que viuen la vida al límit.
Belén, esto es el fin, te lo juro. No hay nada de comer en la nevera, hay como un ketchup y un yogur. Belén, parecemos dos vagabundas, va, en serio, tía. Hemos tocado fondísimo, tía. Pero fondísimo.
Va en serio, va muy en serio, o sea, lo vamos a dejar las drogas ya.
Autodefensa és un retrat de la generació Z ambientat a Barcelona que destaca pel llenguatge sense filtres. La sèrie tracta temes com el feminisme, les relacions obertes, les drogues, els vincles afectius, l'assetjament sexual i l'ansietat.
I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC+1 us ha ofert La revolució sexual. El podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromina.